Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Passa poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov. Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un missil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de missils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 missils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament: agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental: si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: «I tu què vas fer?» I ell respon: «Res, no vaig fer res». L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017, però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se dues vegades en menys de 6 setmanes. Les dues vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.